Estat i Generalitat acorden construir 700 pisos de lloguer social a Catalunya. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
L'habitatge va ser un dels temes centrals de la campanya per a les eleccions municipals, amb promeses a dos de construcció de noves promocions, però sense que cap s'acabés de concretar fins avui, quan el Ministeri de Transports i Agenda Urbana ha anunciat un acord per construir 748 pisos que es destinaran a lloguer per als més vulnerables. La majoria d'aquests pisos, més de 200, es faran a la ciutat de Terrassa i la resta estaran repartits per diferents municipis a tot el territori català. Fins a 15 municipis tindran part d'aquesta promoció d'habitatges que es calcula que estarà enllestida abans del juny de l'any 2026. Sorprèn d'aquest anunci que ha fet el Ministeri avui que l'Ajuntament de Barcelona ha renunciat a un acord per construir a la capital catalana, força mancada, per cert, d'habitatge de lloguer assequible, 190 habitatges i, per tant, només a Barcelona se'n faran 16 pisos en una ciutat on centenars de famílies estan en espera a la taula d'emergència buscant un pis assequible on fer-hi vida. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Un anunci de pisos de lloguer social que arriba just el mateix dia en què el sector immobiliari avisa que la nova llei d'habitatge traurà del mercat un 13% dels pisos de lloguer a Barcelona.
La zona més afectada seria el districte de l'Eixample, perquè és on els propietaris apostarien més llogar el pis de turistes de manera temporal. Entre els motius que donen als propietaris hi ha la limitació del preu del lloguer i la inseguretat jurídica que genera la llei estatal d'habitatge. Ho diu avui un informe elaborat per Tecnocasa que calcula que aquesta reducció de pisos de lloguer es començarà a notar de cara a l'any vinent.
Alquilar se ha convertido en un negocio muy poco seguro. Entonces, es ese marco, digamos, mental, donde el propietario dice aquello que era como una letra ya no es como una letra.
És la conclusió a la que arriba avui el catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, José García Montalvo, durant la presentació d'aquest nou informe del sector immobiliari, que sempre s'ha mostrat recelós de la llei d'habitatge que ara fa unes setmanes va entrar en vigor. D'altra banda, el titular polític del dia passa per a la Diputació de Barcelona, on tot apunta que continuarà liderada pel Partit Socialista de Catalunya, amb l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, com a presidenta. Demà s'ha de constituir aquesta nova institució, i avui tot per Terrassa ha anunciat un acord amb PSC i Comuns i ha anunciat el vot favorable del seu diputat, a Lluïsa Moret.
Els tres partits PSC, Comuns i Junts per Terrassa sumen 23 vots, encara per sota dels 26, que marca la majoria absoluta d'aquesta institució. Amb el suport de tot per Terrassa s'allunya, per tant, la possibilitat que finalment Esquerra i Junts per Catalunya puguin acabar desbancant els socialistes, que són la força que va quedar primera en vots. Els dos partits independentistes sumen 23 vots, però perdrien la votació perquè el PSC és la primera força.
I mirarem també cap als jutjats, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat el 25% de castellà en una aula a tres escoles catalanes, entre elles l'escola Torre del Drac de Canet de Mar. El tribunal s'ha pronunciat sobre els casos de cinc centres.
En tres, ha estimat parcialment els recursos de famílies que volien que es tombés el projecte lingüístic del centre, tot i que estima la petició de tombar el projecte obliga a impartir en castellà alguna assignatura troncal que no sigui lingüística.
I tot això en un dia en què hem conegut també noves dades de l'IPC que mostren com el cost de la vida va caient, però comprar continua sent força car. La inflació cau a Catalunya per sota del 2%, per molt poc, se situa en l'1,9, la dada més baixa des del març del 2021.
El sucre, la llet, les patates, la carn de porc i els cereals són els aliments que continuen amb els preus més elevats en comparació amb ara fa un any. També s'encareix el sector turístic just al mes que comença la temporada d'estiu.
Mentrestant, a la sanitat pública, els metges amenacen en tornar al carrer aquesta tardor.
No. Si no es fa palpable un canvi en les dinàmiques negociadores i un canvi en l'aplicació d'allò que s'acorda, Metges de Catalunya reprendrà a la tardor les mobilitzacions que va aturar el gener passat en un gest de confiança cap als actuals responsables de salut.
Des de la creació de la taula mèdica el 31 de gener del 2023 s'han produït 8 reunions, la darrera aquest mes de juliol. I a les 3 mitja d'avui al bloc dels esports us explicarem que Vitor Roque ja és nou jugador del Barça. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Tigrinho, tal com se'l coneix, s'incorporarà a la disciplina blaugrana al gener o al juny de l'any que ve i tindrà una clàusula de 500 milions d'euros. Aquesta operació podria costar 61 milions en funció de les variables.
I abans de l'anunci d'aquest fitxatge, Joan Laporta s'ha mostrat optimista amb els fitxatges que estan fent.
Sí, el president del club blaugrana assegura en una entrevista conjunta als tres principals diaris esportius catalans que el Barça té millor equip que els seus rivals, inclòs el Real Madrid, i que ara només queda incorporar un lateral dret i dos migcampistes.
I el titular de Cultura aquesta hora ve marcat per la mort de l'escriptor txec Milan Kundera als 94 anys. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Autor de novel·les, contes, poesia, teatre i assaig, Kundera va arribar a l'èxit editorial amb la seva novel·la La insuportable lleugeresa de l'ésser. La seva obra no es pot entendre sense tenir en compte la història del seu país, l'antiga Txecoslovàquia. Allà hi va viure més de 40 anys, però als 75 l'escriptor es va haver d'exiliar a França. A l'hora de Cultura parlarem de la seva figura i ho farem acompanyats de la periodista Aure Ferran, que aquest matí ha passat pel magazín d'aquesta emissora.
D'altra banda, a Barcelona, als afores de l'estadi olímpic Lluís Companys, ja són centenars els fans que fan cua sota el sol per agafar un bon lloc al concert de Harry Styles, que es fa aquesta nit. Els primers van arribar fa un mes i mig.
Ara la cua pel concert ja plega unes 700 persones que estan ben equipades amb mantes tèrmiques, parasols, ventiladors portàtils i litres d'aigua per combatre la calor. Harry Styles arriba a Barcelona per presentar el seu disc, Harry's House, i no serà la primera vegada que trepitgi l'estadi olímpic, perquè ja ho va fer fa 9 anys amb la seva ex-banda, One Direction.
Ara són les 2:06. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Actualitzem, per tant, com va aquesta onada de calor. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ambient càlid en aquests moments arreu de Catalunya, tot i que amb temperatures més baixes que les que varen tenir ahir. A les comarques del Pla de Lleida, les màximes avui no passaran dels 35 a 37 graus, quan ahir van arribar als 41, i a la costa màximes de 28 a 30 graus, però aquí amb una humitat molt alta, per damunt del 70-80%, i per tant amb molta xafogor. Comencen ja a créixer algunes nuvolades a les comarques del Pirineu de Girona i nord de les comarques de Barcelona, i no descartem que aquesta tarda puguin deixar escapar alguna gota. Compte que si plou serà en forma de fang. Demà, un dia semblant el d'avui, al matí nuvolositat entre variable i abundant a la costa, que a poc s'anirà trencant, i la tarda crescuda de núvols a les comarques del Pirineu. Per sort, demà també baixen les temperatures, però encara farà molta calor i molta xafogor a la costa. I a partir de divendres les temperatures tornen a pujar, i tant divendres i el cap de setmana ambient molt càlid a tot el país i sense precipitacions de mitja tarda a les comarques del Pirineu.
Espanyol ha acordat amb el govern català construir 748 habitatges de lloguer social i assequible a Catalunya. Les noves llars es distribuiran en 15 municipis i es faran en règim de promoció pública per l'Incasòl i a través també de diverses fórmules de col·laboració público-privada. Del total, 373 habitatges, per tant, es faran en règim de promoció pública per l'Incasòl, com dèiem, i 375 en col·laboració amb iniciatives privades.
Terrassa és la ciutat catalana amb més habitatges assequibles i en construirà 277, per davant de Blanes, que en tindrà 80, i Sant Boi de Llobregat, que en farà 40. També es construiran a Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, el Masnou, Olesa de Montserrat, Tortosa o Igualada, d'entre d'altres. La previsió és que les obres estiguin acabades el 30 de juny de 2026 i que els edificis siguin energèticament eficients. L'acord l'ha anunciat avui el Ministeri de Transports, que ha detallat també que l'Ajuntament de Barcelona ha renunciat a un dels acords que contemplava construir 190 llars, i per això la ciutat, molt mancada d'habitatge social, només construirà 16 habitatges. Per a aquest programa, dotat amb 1.000 milions d'euros, l'Estat ja ha transferit a Catalunya més de 80 milions d'euros.
I a tot això, encara sobre habitatge, el sector immobiliari avisa que la nova llei estatal sobre habitatge farà que Barcelona perdi un 13% del parc actual global de pisos de lloguer. La xifra total d'Espanya pot arribar a ser superior fins als 100.000 pisos. És la principal conclusió de l'estudi sobre el mercat d'habitatge elaborat pel grup Tecnocasa i la Universitat Pompeu Fabra. En el cas de la capital catalana perdria 24.000 pisos, dels quals 14.000 els posarien a la venda i la resta passarien a altres usos, com ara lloguers temporals. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Barcelona perdria més pisos que la mitjana estatal, que se situa en un 11,7% menys de pisos que ara estan de lloguer. Segons l'informe, la zona més afectada seria l'Eixample, perquè és on els propietaris apostarien més per canviar la modalitat i posar els pisos, per exemple, a lloguers temporals. Entre els motius que donen els propietaris hi ha la limitació del preu del lloguer i la inseguretat jurídica que genera la llei estatal d'habitatge. Tecnocasa calcula que aquesta reducció de pisos de lloguer es començaria a notar l'any vinent, conforme vagin caducant els contractes, però estimen en 5 anys la pèrdua del 13% a Barcelona. El catedràtic d'Economia de la UPF i coordinador de la Càtedra d'Empresa, José García Montalvo, ha assegurat que es deu a que s'ha deixat el lloguer com un valor segur.
Yo recuerdo una de las en un reportaje de un medio de un periódico hacían esto de las colas del Banco de España y le preguntaron a una persona y dije, "No, oiga, ¿usted qué hace aquí?" Y dice, "No, yo vengo a comprar letras porque alquilar se ha convertido en un negocio muy poco seguro." Entonces, es ese marco, digamos, mental donde el propietario dice, "Aquello que era como una letra ya no es como una letra."
D'altra banda, com era previst, el sector immobiliari reconeix que, després de la pujada dels tipus d'interès, la venda de pisos s'ha frenat, els preus s'han mantingut i les hipoteques s'han estancat.
Gràcies, Sílvia. De fet, sobre això, els préstecs hipotecaris han caigut més d'un 26% aquest passat mes de maig, si el comparem amb el maig de l'any 2022. Els notaris atribueixen aquesta baixada de la concessió d'hipoteques a les pujades dels tipus d'interès que encareixen el finançament.
Així mateix, indiquen que durant el maig la compra vendre d'immobles va baixar un 12,4% respecte de fa un any, fins a 9.039 operacions. En canvi, els preus van pujar en un 3,7% fins als 2.026 euros per metre quadrat. Els notaris asseguren que hi ha un canvi de tendència marcat per l'adquisició d'habitatges sense recórrer al finançament hipotecari.
Espel migdia.
Obrim informació política. Al Partit Socialista de Catalunya i Tot per Terrassa han tancat un acord a la Diputació de Barcelona. Tenint en compte que el PSC fa dies ja va tancar un acord amb els comuns, gairebé per tant s'assegura la presidència de l'ens supramunicipal. Al ple de Constitució de la nova Diputació de Barcelona s'ha de fer demà dijous al matí. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Els tres partits, PSC, Comuns i Tot per Terrassa, sumen 23 vots, encara per sota dels 26 que marca la majoria absoluta. Els mateixos diputats que sumen Junts i Esquerra, 23. Però com el PSC va ser la primera força, s'assegura que l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, pugui ser investida en segona volta. Els independentistes confiaven que Tot per Terrassa els hi donés suport, però finalment no ha estat així. El PSC diu que continua mantenint contactes per sumar encara més vots a favor.
Com dèiem, el ple de Constitució i d'Investidura de la Diputació se celebra demà dijous al matí. Les normes diuen que en una primera votació requereix majoria absoluta per a la investidura, però en una segona n'hi hauria prou amb una majoria simple.
En cas d'empat, que és possible que passi si es confirmen els blocs de 23 diputats de PSC, Comuns i Tot per Terrassa davant dels 23 d'Esquerra i Junts, la presidència seria per la llista més votada, en aquest cas la socialista. Tot i això, la victòria socialista en segona votació podria ser fins i tot més important, com tot apunta. Poden comptar amb els vots dels dos diputats adscrits a Junts, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el de Torrelles de Foix, Sergi Vallès. D'aquesta manera, sense comptar amb els vots de PP i Vox, Moret podria ser investida per 25 vots, mentre que Esquerra i Junts veurien reduïda la seva suma a 21 suports.
Els partits que quedarien a l'oposició critiquen l'acord per a aquesta Diputació de Barcelona. El PP retreu al PSC no haver tancat un acord com el de l'Ajuntament de Barcelona. Junts es limita a dir que no han tancat cap entesa perquè el PSC no té autonomia a Catalunya, i el PDeCAT acusa Junts de desmarcar-se massa aviat de la negociació.
El Partit Popular critica el PSC per no haver tancat un acord com el que el seu partit va tancar a l'Ajuntament de Barcelona per evitar un govern dels comuns i dels independentistes. El vicesecretari d'Organització, Miguel Tellado, critica que finalment els socialistes hagin preferit tancar un acord amb els comuns i amb Tot per Terrassa.
Y nosotros lamentamos, ¿no?, que no tengan el mismo comportamiento que hemos demostrado nosotros en el Ayuntamiento de Barcelona. Yo me siento tremendamente orgulloso del trabajo de nuestro compañero Dani Sirera con sus votos ha conseguido echar del gobierno de Barcelona al populismo de Ada Colau e impedir que el gobierno recayese en el nacionalismo. Lamentablemente, el Partido Socialista pues prefiere a los independentistas, prefiere al nacionalismo, porque al final la cabra tira al monte.
Junts es limita a dir que el PSC no té autonomia com a formació política i que va de remolc de les decisions que pren el PSOE. Ho diu la candidata de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
A nosaltres el que sí que ens preocupa molt és que a Catalunya es decideixi des de Madrid. I el nostre ja n'hi ha prou també és això. Ja n'hi ha prou que a 600 quilòmetres des de Madrid es decideixi el que passa a Catalunya.
I el PDeCAT critica que Junts no volgués tancar un acord amb el PSC a la Diputació i considera que Junts s'automargina a l'hora de fer política. El candidat al Congrés, Roger Montañola, apunta que és una mala tàctica renunciar a quotes de poder supramunicipal.
El que estem veient és que Junts s'automargina a l'hora de poder tenir la capacitat de fer política i pactar amb ningú. I aquest és un exemple més. És una situació que segurament no s'hauria produït només si la capacitat d'empatia dels líders de Junts, la seva voluntat de fer política en lloc de fer grans proclames i grans tuits, hagués estat una realitat. Però estem vivint aquí. Per tant, demostra que a dia d'avui votar Junts per Catalunya és votar condemnar-se a l'oposició.
De fet, els dos diputats del PDeCAT integrats a Junts podrien demà votar a favor de Lluïsa Moret.
Gràcies, Judit. I un apunt de l'àmbit judicial, i és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga a impartir en castellà almenys alguna assignatura troncal en tres aules d'escoles catalanes. D'aquesta manera, el Tribunal confirma el 25% de castellà en aquestes aules on fins ara s'aplicava com a mesura cautelar.
El Tribunal s'ha pronunciat sobre els casos de 5 centres. En 3 casos ha sentenciat que s'ha d'aplicar aquest 25% de castellà que ara s'aplicava de forma cautelar. La resolució del Tribunal, però, no tocarà el projecte lingüístic sense percentatges que tenen aquests 3 centres catalans, tal com ho demanaven algunes famílies. Una d'aquestes escoles és la de Turó de el Drac de Canet de Mar, on ara fa 2 anys que ja s'imparteix el 25% de classes en castellà de manera cautelar, després que els pares d'un alumne ho demanessin via judicial, tot i que 27 famílies de la mateixa classe s'hi oposessin. En altres 2 casos, el TCJ demana més informació abans de pronunciar-se.
I més atacs a la llengua catalana, perquè en plena campanya electoral pel 23J, Vox i el Partit Popular han decidit vetar les revistes Cavallfort, la revista Enderroc i la revista El Temps i altres publicacions en català a la biblioteca municipal de Borriana, municipi de Castelló. Tot plegat després que la regidoria de Cultura d'aquesta ciutat hagi anat a parar a mans del partit de Vox. El nou regidor de Vox, Jesús Albiol, assegura que han cancel·lat les subscripcions perquè no volen seguir promovent, diuen, el separatisme català amb els diners de tots els ciutadans.
La decisió de l'Ajuntament de Borriana de cancel·lar les subscripcions a les publicacions infantils, musicals i setmanaris en català ja ha rebut resposta per part d'algunes de les revistes. Des de Sapiens s'han ofert a fer-li arribar gratuïtament la revista si la pressió és per motius econòmics. D'altra banda, en una entrevista al matí a Radio Estel, la directora d'una d'aquestes publicacions censurades, Mònica Estruc, de Cavallfort, ha dit que la seva publicació no és separatista i tan sols ofereix contingut infantil en català.
No hi ha aquesta segona connotació que li volen donar, simplement que és una revista que està escrita i pensada en català. I jo crec que això és l'ingredient principal que els fa nosa i que el marc mental de territori i domini lingüístic xoca amb el que voldrien imposar.
Amb tot, Estruca creu que qui surten rebent són els nens i nenes valencians. En aquesta mateixa entrevista, el director del grup editorial Enderroc, Lluís Gendrau, ha considerat actitud feixista la censura de totes aquestes revistes en català. També ha expressat que la gent que no vol que es llegeixi en català sol ser la gent que directament no vol que ningú llegeixi ni tingui accés a la cultura.
I en aquest sentit, avui 200 persones de l'àmbit de la cultura, de la política i també del món de la televisió han signat un manifest on demanen el vot per partit d'esquerres per evitar, asseguren, un retrocés de drets a Espanya. Entre els signants hi ha els secretaris generals dels dos principals sindicats, UGT i Comissions Obreres, també els directors de cinema Pedro Almodóvar i Joaquín Mazón, les actrius Carmen Machi, Ana Belén i Vicky Peña, també els signen l'expresident de la Generalitat José Montilla i els escriptors Javier Cercas, Rosa Montero i Carlos Fonseca, així com el presentador de televisió Andreu Buenafuente.
El manifest planteja aquestes eleccions com un plebiscit entre continuar consolidant i avançant en l'estat social i democràtic de dret o retrocedir en polítiques repressives que volen abaixar els impostos als poderosos per retallar a l'estat del benestar i enfrontar identitàriament els espanyols, a més de derogar lleis justes i imprescindibles. Per això demanen als ciutadans que vagin massivament a les urnes i es decantin per formacions progressistes.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
hores i 19 minuts. Més qüestions. El cost de la vida es modera a Catalunya, tot i que comprar avui encara és més car que ara fa un any. L'IPC ha baixat més d'un punt el passat mes de juny a Catalunya i s'ha situat en l'1,9% si el comparem amb el mateix juny de l'any passat. El mateix percentatge es dona al conjunt de l'Estat. El sucre, la llet, les patates, la carn de porc i els cereals són els aliments que continuen amb els preus més elevats en comparació ara fa un any.
L'IPC, que registra avui la variació interanual més baixa des del març de 2021 i fa que l'indicador encadeni dos mesos consecutius de baixada. Els aliments també han continuat moderant-se, però encara són un 10% més cars que ara fa un any. La inflació subjacent, la que no té en compte aliments no elaborats i l'energia, ha baixat fins al 5,9%, dues dècimes menys. En comparació amb el mes de maig, però, els preus han pujat un 0,6%.
De fet, les dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística aquest matí també també mostren un encariment de productes i serveis relacionats amb el turisme, precisament en el mes que s'obre una temporada d'estiu que s'anticipa de rècord.
I és que els paquets turístics són un 23,5% més cars que ara fa un any. Els serveis d'allotjament s'han encarit un 12%, els restaurants i hotels un 6% i l'oci i la cultura gairebé un 6%. D'altra banda, destaca la baixada de preu dels carburants, que a Catalunya s'han situat un 18% més barats que ara fa un any.
Unes dades que, segons el sindicat Comissions Obreres, demostren que les polítiques de contenció estan funcionant. Ho diu el secretari general de Treball i Economia del sindicat, Ricard Bellera, que ha celebrat tenir una de les millors dades de tota la zona euro.
Tenir una de les millors dades a nivell europeu, tan sols superades per Grècia i per Suïssa, que estan en 1,7 i 1,8 respectivament, però a més en termes de l'IPC harmonitzat, això vol dir que l'IPC que podem comparar amb la resta de països, estem en una tercera part del que és la mitjana de la Unió Monetària. Per tant, èxit en les polítiques de contenció.
Coses a la sanitat. Els metges catalans amenacen de reprendre la vaga aquesta tardor si no es produeix un canvi en les dinàmiques negociadores del Departament de Salut. El sindicat Metges de Catalunya ha reclamat avui un viratge a la taula mèdica que van crear govern i sindicats amb l'objectiu que s'abordin els problemes del sistema sanitari i defineixin mesures realment transformadores. Aquest era l'avís que feia avui el portador del sindicat Metges de Catalunya, Xavier Leona.
Vam dir que donàvem una treva. I avui activem el compte enrere del final d'aquesta treva. Esperem, o que bé, amb les seves mesures, Salut pugui fer aturar aquest comptador, o bé, sincerament, que el temps no s'esgoti.
I és que des de la creació d'aquesta taula mèdica, el passat gener, s'han produït només 8 reunions, la darrera al mes de juliol.
Un dels punts que ha criticat el sindicat ha estat l'increment del preu de les guàrdies del MIR, dels MIR, és a dir, els metges residents de l'Institut Català de la Salut, que segons Lleonard, en la taula es va pactar equiparar-lo amb el preu que marca el conveni de la sanitat concertada i que, segons Metges de Catalunya, no s'ha aplicat tal com es va acordar.
Des del sindicat també han assegurat que en cap moment s'ha abordat a la taula la formació continuada dels facultatius, les condicions assistencials dels pacients, el dèficit de personal i els nous models de governança, peticions que feia el sindicat per poder desconvocar aquesta vaga. Més coses. Un estudi científic liderat per investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona ha obert la porta a utilitzar l'estimulació cerebral com a alternativa eficaç per a tractar casos complexos d'esquizofrènia i trastorn bipolar. I és que al voltant del 30% de les persones amb esquizofrènia i gairebé un 15% de les persones amb trastorn bipolar no responen adequadament als fàrmacs.
I davant d'això, l'equip de psiquiatria del Clínic de Barcelona es va posar a treballar en un estudi pilot per avaluar els efectes d'aquesta estimulació cerebral com una estratègia terapèutica i han pogut demostrar que utilitzant aquesta estimulació aconsegueixen millorar els símptomes d'aquests tipus de pacients. En l'estudi hi han participat 4 pacients amb esquizofrènia i trastorn bipolar resistents al tractament tradicional. A tots 4, els electrodes els hi van col·locar en àrees del cervell diferents segons els símptomes. Després d'un any de seguiment s'ha observat una resposta terapèutica notable i estable amb 2 dels 4 pacients, mentre que el tercer va demostrar un alleugeriment rellevant dels símptomes clínics. En canvi, el quart no va respondre de manera significativa.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Obrim la mirada a Europa. El Parlament Europeu ha acceptat finalment tirar endavant el procés per tramitar la llei de restauració de la natura, un expedient envoltat de polèmica durant les últimes setmanes pel rebuig del principal partit de la cambra, el Partit Popular Europeu. Després d'una ajustada votació avui dimecres al ple d'Estrasburg, els eurodiputats han rebutjat que es retiri l'expedient, un gest que fa que es puguin iniciar les negociacions amb el Consell de la Unió Europea.
Amb aquesta votació també s'evita que la Comissió Europea hagi d'elaborar un nou text, un procés que hauria retardat l'entrada en vigor de la norma i que, segons els defensors de la llei, hauria tingut greus conseqüències per assolir els objectius climàtics que marca la Unió Europea. La llei de la restauració de la natura s'havia presentat com un dels grans pilars del Pacte Verd Europeu i busca reparar almenys el 20% dels ecosistemes terrestres i marins de cara a 2030 i estendre aquesta acció a tots els ecosistemes de cara a 2050. Amb tot, des del bloc dels conservadors opinen que l'entrada en vigor d'aquesta llei posaria en perill els agricultors i els pescadors.
D'altra banda, aquest mateix ple del Parlament Europeu a Estrasburg ha reclamat a la Comissió Europea i al conjunt dels estats membres que estiguin a l'alçada del repte migratori que viu el mar Mediterrani, especialment després del naufragi d'un vaixell a les costes de Grècia que va provocar, recordem, la mort de més de 600 migrants.
Els socialistes han denunciat que davant les catàstrofes els estats miren cap a una altra banda i han recordat que la falta d'entesa entre els països de la Unió Europea va impedir que les conclusions del darrer Consell Europeu incloguessin compromisos en matèria de migració i tasques de rescat. Per a seva banda, les formacions conservadores han demanat a la Comissió que destinin més recursos a reforçar les fronteres exteriors. El Consell Europeu ha reconegut que la situació al Mediterrani és insostenible i que és una prioritat per als socis comunitaris. Assenyala també que salvar vides no és optatiu i que la Unió Europea necessita una política migratòria global basada en la coordinació de les tasques de salvament i també una major col·laboració amb països tercers.
Una crida a l'alerta del Parlament Europeu que arriba just al dia en què s'ha retornat al seu país a dos joves nigerians que van arribar a principis d'aquesta setmana al port de Les Palmes, a les Canàries.
Els joves de 18 i 22 anys van viatjar durant 8 dies amagats sobre una pala d'un timó d'un vaixell molt gran. No es podien gairebé moure ni tampoc aixecar. Un cop el vaixell va arribar al port, els equips de salvament marítim els van trobar i se'ls van traslladar a un hospital. Després de l'examen mèdic, se'ls va retornar al mateix vaixell on viatjaven perquè aquest el retornés al port d'origen, a Lagos, a Nigèria.
D'altra banda, encara pel que fa a Europa, avui el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, s'ha reunit amb els líders de l'OTAN a la cimera que s'està fent a Lituània per reclamar més armament. La trobada té lloc l'endemà que Zelensky s'hagi mostrat decebut per no saber quan podrà rebre una invitació de l'OTAN per entrar a l'Organització Militar Atlàntica.
L'OTAN que va prometre ahir a Zelensky que Ucraïna rebrà una invitació formal per entrar a l'Aliança Atlàntica quan els aliats ho acordin i les condicions de guerra ho permetin. Durant el dia d'avui, el líder ucraïnès mantindrà trobades bilaterals amb els líders dels Estats Units, Alemanya i el Regne Unit, d'entre d'altres. Mentrestant, els aliats que busquen reforçar militarment a Ucraïna, que continua amb la seva contraofensiva per intentar recuperar territori després de l'intent de rebel·lió interna contra el règim de Vladimir Putin, els membres de l'OTAN estan explorant com donar més suport en defensa a Zelensky.
I avui, abans d'entrar en aquesta reunió, el president ucraïnès ha mostrat convençut que Ucraïna formarà part de l'OTAN quan acabi la guerra amb Rússia. A més, el president creu que marxarà d'aquesta cimera amb bons resultats, si bé admet que no són ideals perquè l'Aliança Atlàntica no ha concretat una data per convidar Ucraïna a adherir-se a dins de l'organització. Tornem a mirar a casa nostra. L'Ajuntament de Barcelona ha començat a instal·lar aquest matí diverses peces metàl·liques als carrers dels nous eixos planificats de l'Eixample. Aquestes noves marques han de servir per deixar constància de quin és l'espai delimitat que poden ocupar les terrasses.
L'actuació que es farà al llarg del mes de juliol en els carrers del Consell de Cent, Borrell, Rocafort i Girona. Aquesta és una de les mesures que s'han posat en marxa per contribuir a ordenar les noves transformacions urbanístiques de Barcelona un cop enllestides les obres amb la voluntat d'evitar la instal·lació de taules i cadires fora dels límits permesos. A més, han anunciat també des de l'Ajuntament que les mesures aniran acompanyades d'una campanya intensiva i periòdica d'inspeccions per garantir el seu compliment. El còmput total de terrasses als eixos verds de l'Eixample és de 155.
I d'altra banda, l'Ajuntament també vol endurir les sancions contra les persones que siguin incíviques. El nou alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha detallat que passat l'estiu proposarà formalment incrementar les multes per castigar més els comportaments incívics a Barcelona.
L'alcalde de la ciutat que espera que els grups municipals donin suport a aquesta mesura, Collboni, ho ha dit des d'un acte que s'ha fet al Parc de Neteja Joan Miró.
Aquells que no compleixen les normes, aquells que no respecten l'espai compartit, aquells que no valoren l'esforç que fa la ciutat i els treballadors i treballadors de neteja, tinguin sancions més dures, perquè justament és una forma de dissuadir alguns comportaments i de penar o castigar els comportaments incívics.
Mentrestant, durant l'estiu s'ha reforçat els equips de neteja a la ciutat. De fet, s'han triplicat els recursos dedicats a la inspecció del servei de neteja i de recollida de residus.
Es veu migdia.
Dues i 29 més notícies als pagesos de les zones de Ponent afectats per les fortes sequeres. S'han vist obligats a començar avui a llançar fruit a terra perquè no assoleixen els mínims per arribar al mercat. Segons el president del sindicat Assaja de Lleida, Pere Roquer, determinades varietats de nectarina no han pogut créixer prou després d'estar més de 40 dies sense rebre cap aigua.
En aquest sentit, Roquer, que demana al Departament d'Acció Climàtica un increment de la quantitat de 5.800 euros per hectàrea per la retirada d'enverd, ja que la feina de tirar la fruita tindrà un cost més elevat pels pagesos que la pròpia ajuda.
És insuficient, i entenem des de Assaja Lleida, de que s'ha de fer és pujar aquest valor, perquè, sobretot, aquesta feina que estan fent els pagesos, que els hi costarà més diners del que la pròpia ajuda sortirà, tingui una evolució efectiva econòmica per a que, com a mínim, les despeses puguin ser compensades.
El cas és que llançar la fruita a terra també els suposa una despesa perquè els pagesos han de contractar personal. La situació està tenint lloc sobretot en produccions a la part final del canal principal d'Urgell, en localitats com Puigverd, Artesa, Miralcamp i Torregrossa.
I atenció a les properes hores perquè Catalunya s'ha posat en alerta per la possible arribada de pols africana arreu del territori. El Departament d'Acció Climàtica ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per una intrusió d'aquesta pols africana.
Els nivells de partícules s'han disparat i la previsió indica que la situació encara durarà les properes hores. Des de la Generalitat es demana a la ciutadania que, en la mesura del possible, redueixin els trajectes en vehicle privat i que utilitzen el transport públic o bé es desplacin en bicicleta o caminant.
I encara un apunt més abans de la publicitat, i és que la demarcació de Girona, els Mossos d'Esquadra busquen el propietari de dos gossos que ara fa una setmana van atacar un home mentre feia esport a Sant Pere Pescador. L'home va quedar ferit i va necessitar punts de sutura per les mossegades dels animals.
Els fets que han passat pels vols de les 8 del vespre d'aquest dijous a l'organització Bon Relax d'aquesta localitat de l'Alt Empordà, la víctima és un home andorrà que passava uns dies de vacances i que va sortir a córrer quan es va veure sorprès per diversos gossos que el van atacar. Per desfer-se de les dues bèsties, l'home es va llançar al riu i va evitar que el ferissin més. De totes maneres, va acabar amb mossegades a les cames i als braços per l'atac dels dos animals. Els animals són dos gossos de raça de pastor alemany i els Mossos tindrien indicis de qui podria ser el propietari.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
Escolta què et diu el GPS. En la caravana darás muchas vueltas, pero si estás escuchando Ràdio Estel, has llegado a tu destino.
Que t'ho diu ben clar, que no busquis més. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, La Caravana, amb Joan Trias.
Has llegado a tu destino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Passen de 2:45 de la tarda. Continuem en directe a l'Estel Migdia de Ràdio Estel. Obrim avui la informació local i comarcal a Tarragona, on l'Ajuntament de la ciutat ja ha començat els tràmits per desallotjar dos habitatges ocupats de forma delinqüencial als barris del Camp Clar i també a la part baixa de la ciutat.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va signar dos decrets divendres passat per agilitzar-ne la seva desocupació, emparat sota la llei nova d'habitatge.
Parlem de situacions extremes i fets delictius que posen en perill la seguretat de veïns i veïnes i que han portat problemes que fins i tot han requerit tractaments mèdics. És un tema molt seriós, el qual no es pot frivolitzar. Garantirem, en definitiva, la seguretat i la convivència dels tarragonins i tarragonines quan els propietaris i grans tenidors no iniciïn les accions oportunes.
Viñuales, que també ha explicat que aquestes són les dues primeres accions de moltes que buscaran acabar amb la conflictivitat dels ocupes, ja que, diu, no són casos de vulnerabilitat i treballaran amb nous expedients.
I no gaire lluny d'aquí, a Vilaseca, s'han recuperat 27 tones de restes orgàniques d'establiments turístics des del maig de l'any passat, principalment restes orgàniques de Port Aventura i de l'hotel de Salou La Marinada. És el balanç del tractament de deixalles d'aquest tipus des de la posada en marxa de l'àrea de compostatge de Torre d'en Dolça.
I ara aquests 27.000 quilos de residus orgànics s'han convertit en 7 tones de compost d'alta qualitat, segons el Departament d'Acció Climàtica, que també indiquen que l'estacionalitat turística de la zona es fa patent en les quantitats aportades, que varien dels 300 quilos setmanals a l'hivern fins al doble de la temporada d'estiu. El compost obtingut té com a destí l'Hort Social de Càritas i l'Ajuntament de Salou. Tot plegat s'emmarca en el projecte Circles, un projecte que explora noves oportunitats d'ocupació adreçades a col·lectius en situació de vulnerabilitat. El projecte aplica un model d'economia circular en l'àmbit del compostatge i col·laboren 10 socis de 7 països diferents que treballen per crear nous projectes pilot d'àrees de compostatge o millorar-ne les ja existents.
Deixem la demarcació de Tarragona, pugem fins al Baix Empordà, on l'Ajuntament de Palafrugell i la discoteca Costa Este han arribat a un acord per acabar amb els problemes de seguretat a l'aparcament i els sorolls que es produeixen en el local. Unes molèsties que sobretot apareixen durant aquests mesos d'estiu arran de l'afluència turística que rep el municipi.
Ara la discoteca s'ha compromès a instal·lar limitadors de so amb control remot, els quals la policia local hi tindrà accés. D'aquesta manera, si el volum de la música supera el màxim permès per la normativa, els agents podran actuar a distància per reduir-lo. L'empresa també es compromet a fer compatible l'activitat d'oci amb el descans dels veïns, per exemple, no instal·lant altaveus a l'aire lliure o en zones no delimitades de la discoteca. Pel que fa a l'aparcament de Costa Este, el conveni recull que hi haurà prou il·luminació a tot l'espai perquè no quedi cap zona enfosquida, que millorarà també el circuit d'entrada i sortida dels vehicles, o que també hi haurà un espai reservat per vehicles d'emergències. A més, la discoteca també s'ha compromès a millorar la vigilància amb càmeres de seguretat.
I l'Ajuntament de Girona s'ha posat mans a la feina per intentar reduir l'ús excessiu que fan els infants de la ciutat de les pantalles. Ho ha fet posant sobre la taula i promovent diferents alternatives i amb l'ajut de diverses entitats.
Al llarg d'aquest curs escolar, els alumnes dels barris del sector est han creat el personatge Dit i Tecla, que han estat els fils conductors de les activitats que promouen hàbits més saludables. Al llarg del programa s'han presentat activitats per a infants i joves que busquen reconnectar amb el joc tradicional a partir de jocs virtuals en format vivencial. En paral·lel, es van difondre també els efectes que pot tenir aquestes noves tecnologies en aquesta franja d'edat als adults. Des de l'Ajuntament remarquen que aquest ús problemàtic de les pantalles pot tenir un impacte important a la salut emocional dels infants i dels joves, i que per això cal avançar en el reconeixement, en el coneixement també d'aquest fenomen, i dissenyar un pla d'hàbits saludables que acabin amb aquest fenomen.
I a Sant Pere Pescador, a l'Empordà, la Generalitat ha sancionat amb 31.000 euros el propietari d'uns terrenys a la Gola del Fublià per tenir una quingueta i un aparcament sense permís. Amb tot, el Departament de Territori creu que l'home ha comès dues infraccions greus i una de lleu per incomplir el que marca la llei de costes.
La sanció detalla que l'empresa responsable deixi d'explotar els terrenys amb les activitats perquè no té permís per explotar la zona. Fa una setmana, les entitats ecologistes van denunciar la inacció de les administracions per aquest negoci que ja operava la desembocadura del Fluvià des de l'estiu de l'any passat. De fet, l'empresa ara sancionada anunciava en una pàgina web un pàrquing per autocaravanes i lloguer de motos d'aigua a la zona d'aquesta desembocadura. L'home que feia l'anunci no tenia cap autorització per fer aquest aparcament, i posteriorment els inspectors i els agents rurals van constatar que hi havia autocaravanes aparcades en aquella propietat, tot i no tenir llicència. També va detectar que s'havia obert una guingueta des del 19 de juliol.
I encara en aquesta comarca, el Port de la Selva ha detectat nivells de clorur superior als habituals a l'aigua de boca i, per tant, demana precaució als seus veïns i veïnes. L'Ajuntament alerta que han augmentat fins a 710 mg per litre, quan la normativa fixa en els 250 com a màxim.
Tot i això, apunten que l'aigua encara està considerada com a potable, però no recomanen el seu ús a col·lectius vulnerables com ara persones amb hipertensió, amb úlceres, problemes de cor o de ronyons. Tampoc s'aconsella per a nadons que s'alimentin amb biberons. En aquests casos, el consistori demana que es consumeixi aigua embotellada. Segons el consistori, el problema s'hauria resolt amb la dessaladora que hauria d'haver arribat la setmana passada i que encara no funciona.
I a Flix, a les Terres de l'Ebre, per 5è dia consecutiu, l'Ajuntament també recomana no fer ús de l'aigua de l'aixeta ni per al consum ni per a cuinar. Tot plegat després de detectar un nivell elevat de bromodicolometà i la presència d'un plaguicida.
Les analítiques indiquen que l'aigua no és apta per al consum humà. L'Ajuntament també insta a reduir el temps de les dutxes i fer-ho amb aigua més freda, així com ventilar banys i cuines. Per als veïns que ho necessitin, com a alternativa a la compra d'aigua embotellada, el consistori ofereix aquests dies un servei gratuït de proveïment d'aigua mitjançant un camió cisterna instal·lat a l'Avinguda President Companys, mentre no es normalitzin els valors.
I acabem avui al Maresme, on un jutge de Mataró ha condemnat a un home a un any i tres mesos de presó pels problemes de salut que va provocar als seus veïns per posar música electrònica a tot volum, tant de dia com de nit, durant almenys uns 5 mesos.
Tot plegat per un delicte contra el medi ambient, també haurà de pagar 18.000 euros per danys morals causats i una multa de 2.160 euros. A més, també l'inhabiliten per treballar en qualsevol feina que estigui relacionada amb la música electrònica. La causa va arrencar amb una querella que van presentar el 2015.
Gràcies, Pere. Gairebé 20 minuts per tancar el programa d'avui. Com sempre, a aquesta hora, informació esportiva. Explicamos que ja és oficial, el Barça lliga la perla brasilera, Anna Víctor Rottier.
Sí, s'esperava que avui el club ho fes oficial i així ha sigut. Aquest migdia el Barça ha penjat a les seves xarxes socials el vídeo d'un tigre en referència a com és conegut Vitor Roque, que li diuen Tigrinho.
Tigrinho ja és culer.
El davanter de 18 anys, que aquest any ha marcat 21 gols, no arribarà a Can Barça fins al gener o al juny de l'any que ve i estarà lligat al conjunt blaugrana fins la temporada 30-31. La seva clàusula serà de 500 milions d'euros. El club abonarà de moment 30 milions fixos a l'Atlético Paranaense i que en podrien ser 31 en funció de les variables, per tant, 61 en total. S'espera que Vitor Roque sigui el substitut de Robert Lewandowski en un futur.
I qui treu pit d'aquesta futura incorporació és Joan Laporta, que en una entrevista conjunta als principals diaris esportius catalans ha assegurat que estan construint un bon equip.
Sí, el president blaugrana assegura que el Barça a dia d'avui té millor equip que els seus rivals, i això inclou el Real Madrid.
Me centro en hacer un equipo competitivo. No me limito a jugadores puntuales. Nosotros hemos fichado a Gundogan y creo que nos dará mucho rendimiento. Estamos dando cumplimiento a los deseos del entrenador. Hemos fichado a Íñigo Martínez y reforzará nuestra defensa. No me fijo en el rival porque entiendo que si miras jugador por jugador, para mí, pues tenemos mejor equipo e individualmente también, pues con cierta diferencia y mejores individualidades que nuestros rivales.
Laporta ha assegurat que per poder guanyar la Champions hauria d'incorporar un lateral dret i dos migcampistes, i sobre la renovació de Dembélé, que acaba contracte el juny de l'any que ve, Laporta creu que es quedarà, però insisteix en que costa negociar amb els seus agents.
Tiene unos representantes que son complicados a la hora de negociar, son de última hora. Estamos en negociaciones para que Usman continúe y esperemos que se resuelva, pero yo soy de la opinión de que serà hasta el final, a última hora.
I Laporta també s'ha mostrat optimista amb la incorporació del jugador del Girona, Oriol Romeu, que assegura que encara estan treballant amb aquesta operació. Laporta també ha parlat de Messi.
Estaba todo acordado y nos encontramos que el padre me dice, Jorge me dijo que quería venir a hablar conmigo, me dijo que mira, Leo ha pasado unas temporadas muy duras en París, ha estado muy presionado y nos hemos decidido por Inter de Miami porque pensamos que ahí estaremos menos, tendrá menos presión, podrá centrarse en la selección y a pesar de que le hacía mucha ilusión venir al Barça, pues piensa que pasar otro año así no era lo que le convenía.
Laporta diu que la Lliga els havia donat l'okay per inscriure'l, però finalment va preferir no anar al Barça per no sentir tanta pressió.
I per cert, que parlant de Leo Messi, l'argentí ja és a Florida, on firmarà el seu contracte amb l'Inter de Miami.
Sí, ha aterrat justament amb la seva família aquesta matinada i la intenció del club és presentar-lo la matinada de diumenge a dilluns. En una entrevista a una televisió argentina, Messi ha dit que ho donarà tot per continuar al màxim nivell.
Estamos felices de la decisión que tomamos, preparado, con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio, dar el máximo para mí, para mi nuevo club y seguir rindiendo al máximo nivel.
Messi estarà presentat la matinada de diumenge a dilluns, igual que l'excapità del Barça, Sergio Busquets. Tot apunta que el debut de tots dos a l'Inter sigui divendres de l'altra setmana, el dia 21, contra el Cruz Azul de Mèxic.
I en aquesta entrevista que comentàvem de Joan Laporta, també ha parlat d'Oriol Romeu.
Sí, perquè ha assegurat que si acaben fitxant-lo estarien ajudant el Girona, cosa que el president del Consell Administratiu del Girona, Pere Guardiola, li ha respost que discrepa d'aquesta opinió.
Fa 17-18 dies que vam parlar amb el Mateu, que vam tenir una conversa amb ell, per saber una mica la situació quina era, i ara fa dos dies hem quedat per veure'ns properament. Si el Barça ens vol fer un favor, que no ens fitxi l'Oriol.
Guardiola ha explicat que el Girona està planificant la plantilla i la temporada que ve amb l'Oriol Romeu dins.
I per cert que el Barça també ha confirmat aquest migdia que el trofeu Joan Gamper es jugarà finalment el dimarts dia 8 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Lluís Companys.
Sí, el rival serà, com dèiem, el Tottenham, que per cert té nou entrenador, el grec Ange Postecoglou. Aquesta serà la seva segona vegada que els anglesos disputin aquest torneig després de la seva participació l'any 1986. El Gamper d'aquest any es farà una setmana després de la gira de pretemporada, que la faran als Estats Units i pocs dies abans d'arrencar la Lliga. Els de Xavi debutaran el 13 d'agost contra el Getafe al Coliseu Alfonso Pérez.
I tornant a parlar del Girona, el club blanquivermell ha presentat aquest migdia la seva primera incorporació per a la temporada que ve.
Daily Blind, que jugarà al Girona les properes dues temporades, ha explicat que les converses amb el club blanc i vermell van iniciar-se abans que anés al Bayern de Múnich i que més tard van tornar a reprendre les negociacions i li van engrescar el projecte ambiciós que té entre mans el Girona. També ha explicat que pot jugar d'esquerra, de central o al mig del camp.
I Carlo Ancelotti podria ser jutjat per frau fiscal per haver defraudat gairebé 400.000 euros l'any 2014.
Sí, segons ha publicat el diari El Mundo, la jutgessa conclou que l'entrenador del Real Madrid va amagar els seus drets d'imatge durant la seva primera etapa al Club Blanc. Ancelotti només hauria declarat el seu sou, que era de gairebé 6 milions d'euros, però es va deixar pel camí uns 400.000 euros dels seus drets d'imatge. A més, l'italià va sol·licitar que Hisenda li retornés gairebé 40.000 euros, però Ancelotti ja va dir que admetia que era culpable del delicte fiscal perquè els seus assessors fiscals no li van assessorar bé.
I pel que fa al torneig de Wimbledon de tennis, avui es disputen els dos últims partits dels quarts de final.
Sí, de fet, a la pista central, el primer es jugarà el partit del quadre femení entre Ongjabeur i Elena Rybakina, que s'està jugant a aquesta hora, i un cop acabi arrencarà el partit entre el millor tenista del món, Carlos Alcaraz, i Holger Rune. S'espera que sigui cap a les 4 de la tarda. I a la pista 1 es jugarà el partit que enfronta Madison Keys amb Arina Sabalenka, que ha començat a les 2 del migdia, i tot seguit Daniil Medvedev jugarà contra Christopher Eubanks. Ahir es van classificar per les semifinals Djokovic i Sinner al quadre masculí i Vondroušová i Svitolina al femení.
I en ciclisme avui es disputa l'onzena etapa del Tour de França, una etapa plana de 180 quilòmetres de Clermont-Ferrand a Molins.
A la desena etapa, Pello Bilbao va ser el més ràpid ahir a Issoire i es va emportar la seva primera etapa del Tour, trencant una ratxa de més de 100 jornades seguides sense una victòria espanyola. El ciclista basc va ser el més ràpid a la mitja muntanya de 162 quilòmetres, una etapa que va dedicar al seu company d'equip, Gino Mader, que va morir a meitats de juny a la Volta a Suïssa després d'un accident.
I acabem explicant-vos que Kilian Jornet confirma que té intenció de córrer la cursa més prestigiosa de les ultres, l'Ultra Trail de Montblanc, que arrenca l'últim setmana d'agost.
De fet, ja s'especulava que acabaria participant-hi perquè fa uns mesos ja va dir que tenia intenció de córrer algun projecte de llarga distància, però també ha admès que per poder córrer l'Ultra de Montblanc primer haurà de classificar-se. És per aquest motiu que aquest cap de setmana correrà l'Eiger, que li permetrà sumar punts per ser a Chamonix. Recordem que l'any passat Kilian Jornet va guanyar l'Ultra de Montblanc amb rècord al trencar la barrera de les 20 hores.
Gràcies, Anna. 2:47. Tanquem el programa amb la informació cultural avui dimecres. Més de 10 minuts per tancar el programa, però tenim l'Olma Giró ja a l'estudi amb la informació cultural avui dimecres. Avui, encapçalada per una mala notícia, és la mort de l'escriptor txec Milan Kundera als 94 anys.
Autor de novel·les, de contes, de poesia, de teatre i d'assaig, Cundera va arribar a l'èxit editorial amb la seva novel·la La insuportable lleugeresa de l'ésser. La seva obra no es pot entendre sense tenir en compte la història del seu país, l'antiga Txecoslovàquia. Allà l'autor hi va viure més de 40 anys, però el 1975 l'escriptor es va haver d'exiliar a França. Aquest exili també va marcar la seva obra, ja que en tota ella es percep, podríem dir, una elevada cultura, però una elevada cultura sense llibertats polítiques. Kundera va ser un home profund i molt vinculat sempre a l'actualitat política. I de la seva figura n'ha parlat aquest matí la periodista Aure Ferran i ho ha fet al magazín d'aquesta emissora.
A vegades parlem de Milan Kundera i d'alta literatura, és a dir, no estem parlant d'una literatura de fàcil lectura, sí, amb idees molt interessants, amb una aproximació a aquesta realitat, allò amb molt caràcter, amb una anàlisi molt concreta. Era també sempre un dels candidats al Nobel històrics, no?, d'aquests quan sortien llits habitual que Milan Kundera hi figurés i no el va acabar tenint. Per això ja ens podem fer una mica la idea del tipus d'escriptor que era.
L'escoltava amb una llàstima que mai hagués acabat tenint aquest Nobel de literatura, però bé, bueno, des d'aquí també. Ah, dic, per cert, que una altra de les característiques que l'Aure Ferran ha parlat d'aquest autor és que sempre intentava i sempre introduïa d'alguna manera o altra petites dosis de filosofia en les seves lectures, així que des d'aquí recordem la seva figura.
I tant, una pèrdua molt sentida la de Milan Kundera als 94 anys per a les lletres internacionals, però avui en el món del
cinema... Tarda, que encara no m'has dit bona tarda, i com que hem entrat amb una notícia dolenta, dic, ara no el tallaré. Bona tarda i comencem bé.
Bona tarda, t'ho dit al principi de l'informatiu. A les 2:04, per ser exactes. Va, avui també estem molt pendents del que passa a Hollywood, perquè avui és la data límit que s'han marcat els actors per decidir si fan vaga o no. En cas de fer-se, la indústria cinematogràfica podria col·lapsar. Estaríem parlant d'una aturada de més de 160.000 actors i actrius.
Aquest dimecres, de fet, és l'últim dia perquè el sindicat més gran d'actors dels Estats Units arribi a un acord amb grans estudis, com per exemple Disney o Netflix. Què és el que demanen els actors? Doncs que se'ls garanteixi que la seva veu i la seva imatge no seran replicades per la intel·ligència artificial. Bàsicament el que diuen és que aquesta nova tecnologia no amenaci la seva feina ni el futur de tota la indústria, que déu-n'hi-do. Les negociacions de les últimes setmanes han estat molt discretes, no se sap gaire cosa, tot i que és evident que a mesura que s'acosta el compte enrere, som les 3 de la tarda gairebé, doncs creixen els temors. Aquesta aturada seria, de fet, la cosa més grossa mai vista en els últims 60 anys i obligaria a parar gairebé totes les produccions de cinema i de televisió de Hollywood. I a més, si això encara no fos poc, si es fes la vaga, se sumaria a la vaga dels guionistes que ja estan fent i que, de fet, ja ha obligat a aturar algunes sèries i pel·lícules de la indústria de Hollywood.
Per tant, ens quedaríem sense part de la secció d'estrenes dels dijous.
Ah, exactament.
Sort que d'aquí una setmaneta marxem de vacances i esperem que al setembre, quan tornem, ja estigui resolta aquesta vaga.
No patiu, demà informem a veure què acaben fent els actors i actrius a Hollywood.
I tant, hi ha música a Barcelona. Als afores de l'estadi Lluís Companys ja són centenars els fans que fan cua sota el sol amb aquesta onada de calor que fa per agafar lloc al concert de Harry Styles, que es fa aquesta nit. Els primers, home, van arribar-hi fa un mes i mig.
Remarquem, fa un mes i mig que van arribar. O sigui, l'autèntica bogeria dels fans, no només de Harry Styles, aquí a la capital catalana també ho van veure amb Bruce Springsteen, però... És que a part tenen un tingladu muntat, digne de veure, passant llista... Bueno, ara mateix la imatge és...
Parasol, segur.
Parasol, sí, o sigui... Clar, ara hi ha una mica de núvol, aquí a Barcelona, ho veiem des de l'estudi, però ha fet molta calor i més els últims dies. Llavors, la cua que hi ha, ara mateix unes 700 persones fent cues, que tenen mantes tèrmiques que, evidentment, les posen al revés perquè no passin tanta calor, porten litres i litres d'aigua congelada, que es fa molt ràpid, amb 30 graus, també crema solar, no fos cas, i parasols, hi ha molts parasols. Sembla que estiguis a la platja, però una platja en fila índia, pràcticament. Sí, i que déu-n'hi-do hi ha tots els fans que estan esperant tenir un bon lloc per al concert d'aquesta nit. Un concert, el de Harry Styles, que s'engloba dins la seva gira Love on Tour, i que es farà a l'Estadi Olímpic a 3:15 de la nit, amb les entrades exaurides. Unes entrades que també hi va haver-hi una autèntica bogeria per aconseguir-les. Es van esgotar el primer dia de que es posessin a la venda i que tenen un preu d'entre 90 i 250 euros, però els fans corrien bojos per aconseguir-ne alguna. I aquesta no serà la primera vegada que l'artista trepitgi l'Estadi Olímpic. Ho va fer ja fa 9 anys amb la seva exbanda One Direction, però ara ho fa a títol personal i presentant èxits al seu últim àlbum, Harry's House, com el que escoltem, que és Late Night Talking, o també a Zig Wars, que segur que l'heu escoltat algun dia. I si això no fos poc, d'aquí divendres, d'aquí, avui som dimecres, d'aquí dos dies, doncs Harry Styles farà parada a Madrid, des d'on també s'està fent una acampada i una llarga cua per veure'l tocar de ben a prop.
Va, també pel que fa als festivals i als concerts, el degoteig de cantants de la capital catalana no acaba aquí. Aquesta nit, Chris Isaac tocarà al Festival Alma, que es fa al Poble Espanyol.
Ho explicàvem en aquest programa, que justament aquest dimarts començava el nou Alma Festival Jardins de Pedralbes, i ho feia amb un concert de Fito Páez, un concert on, per cert, el músic ha repassat 4 dècades de la seva trajectòria amb les entrades esgotades i que el públic ha gaudit molt i molt. Aquest festival s'allargarà fins al 27 de juliol i en total hi ha una 15ena de concerts que es faran en aquest poble espanyol de Barcelona. I a Chris Isaac el seguiran Ila Peig, Jacob Collier, Zara, De La Porte, Anastasia, Bastil, Gustavo Santaolalla, Olla, Guitarrica, De La Fuente, un llarg etcètera. També ho recordem, perquè ara parlarem de l'altre. Aquest Alma Festival és el festival que organitzen els mateixos organitzadors que durant 10 anys.
El renova aquest que teníem ahir, per explicar-ho.
Exacte, van estar organitzant el Festival Jardins del Pedralbes, que ara ha canviat de nom, es diu Nits de Barcelona, i que ara en parlarem, no?
I que perquè precisament en aquest festival Nits de Barcelona, què és el que ara es fa al Jardins del Pedralbes, tal, és la banda tribut a Queen, Good Save the Queen.
D'entendre què volies dir, però entenc que el que volies dir és que és el festival que ara es fa als Jardins de Pedralbes, al mig de Barcelona.
Era el lloc,
sí, però a banda d'això, tu, la notícia és que avui qui passarà per aquest festival és la banda tribut a Queen, que es diu God Save the Queen, i en aquest cas el festival va començar el 29 de juny i acabarà el 26 de juliol, i també hi passaran grans artistes com Tomodel, Morat, els Amics de les Arts i un llarg etcètera.
I avui també hem de parlar del Ballet de Kif, perquè aquest dimecres comença la seva gira del Llac dels Cignes a Barcelona i farà un total d'11 funcions.
Aquest espectacle es podrà veure al Teatre Tívoli de Barcelona des d'avui fins al 23 de juliol, que en el marc d'una gira a tot l'estat, la destacada companyia ucraïnesa oferirà, com deies, 11 úniques funcions a la capital catalana, on es destinaran 2 euros a cada entrada a la Creu Roja perquè ajudi, doncs, a les persones refugiades de la guerra ucraïna que estan a Catalunya.
I avui, Olma, també teníem ganes que ens expliquessis el que també escalfa motors, que és la 30ª edició del Festival Internacional de Carrilló, que aquest any amplia els concerts i se celebrarà els 2 propers caps de setmana.
Així d'entrada, una mica pels desubicats, un carilló és un instrument que es fa a partir de diverses campanes. En aquest cas, el de la Generalitat, que és on es fa el festival que deies, en té 49 de campanes. Després entrarem una mica més al detall, però sobre el Festival Internacional de Carilló, el tret a sortida el donarà aquest divendres la proposta d'Anna Maria Reverter, Maria Lluïsa Beltrán i Jaume Feliu, que interpretaran cançons dels musicals més emblemàtics. Les entrades són gratuïtes, tot i que si esteu interessats i voleu anar, us heu d'inscriure abans a través de la pàgina web de la Generalitat. El festival, que se celebra al Pati dels Tarongers o a la Galeria Gòtica del Palau, comptarà també amb concerts que presentaran peces de Bach, de Mozart o de Beethoven. El cant dels ocells també de Pau Casals no hi pot faltar, però ho farà des d'una òptica d'un artista australià. Hi haurà de tot, ja sabeu, entre aquest cap de setmana i el següent. I ara sí, per fer una mica d'exercici històric, dir que l'actual carilló de la Generalitat és un carilló de concert que té 49 campanes de bronze i que pesa 4.898 quilos. Cada campana és una nota, per tant, té 49 notes, i el va construir la casa Petit en Fritzen dels Països Baixos, perquè, de fet, el carilló és un invent d'aquell país, dels Països Baixos, que el que fa és transformar les campanes en un instrument musical. Es va passar de la campana que sona al bronze, que canta, un bronze que canta així. I en els seus inicis, 1906, l'Església utilitzava el carilló per cridar l'atenció dels seus fidels perquè anessin a l'Església, tot i que anys després ja es va traslladar també als edificis civils. El carilló del Palau es va inaugurar l'any 75, això era en pocs mesos abans del restabliment de la Generalitat, després de molts anys d'exili, i d'alguna manera el que diuen molts és que simbolitza la primera etapa democràtica de la institució. Avui dia el carilló, evidentment, es pot escoltar des dels carrers del barri gòtic, però ja ho sabeu, hi ha aquest festival doncs, que hi dedica un gran protagonisme entre aquest cap de setmana i el següent repassant música de tot tipus.
I el que està ja a punt de començar també, Olma, però ho farà un dia més tard, és el Festival Internacional d'Orgue de Montserrat, que comença aquest dissabte amb un concert d'Òscar Canendo.
Sí, la Basílica de Santa Maria de Montserrat acull aquest estiu una nova edició del festival que arrencarà el dissabte amb el concert de Canendo, que és l'organista titular de la Catedral del Bon Pastor de Donosti, al País Basc, i també és professor de l'ESMUC. Les entrades són gratuïtes i en aquest cas sí que no fa falta inscripció prèvia, ho podeu decidir a últim moment. El segon concert ja serà el 5 d'agost amb l'actuació de Tempus Trio, que és un conjunt català format per Maria Tió, Ferran Verdolet, Ricard Rovirosa, i que estaran acompanyats per l'artista anglès Peter Holder, i el tercer i últim concert es farà el 19 d'agost, Xavi.
I per cert que avui també us hem d'explicar el camí d'ubicació del Festival Idíl·lic, que marxa de Platja d'Aro i es trasllada a Sant Feliu de Guíxols.
I ho fa per culpa del canvi de govern. La primera edició d'aquest festival no se celebrarà finalment a Platja d'Aro, al Baix Empordà, tal com estava previst, per culpa d'un canvi inesperat en l'acollida institucional, política i administrativa, segons diuen des de l'organització del festival. L'Idíl·lic tampoc es trasllada molt lluny. Va al municipi veí, que és Sant Feliu de Guíxols, on ja s'hi està celebrant, per cert, el festival de Portaferrada.
I encara música al món a punt, pels que us quedeu en aquesta emissió. Ara, pels vots de les 4, La Caravana entrevistarà el cantautor Marc Grau Júnior, l'artista que ve a presentar-nos el seu segon àlbum d'estudi, Verbena.
I una conversa, Xavi, que segur que serà molt interessant i on també es parlarà segur del llegat del seu pare, Marc Grau, que és guitarrista i productor de bona part del rock català dels anys 90.
Una gran llegenda de la música que ens va deixar l'any 99, productor de diferents grups catalans. Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també. Demà ens hi tornem a posar al punt de les dues. Que vagi tot molt bé. Gràcies per la confiança. Fins demà.